tal? Salutacions, benvinguts un dia més al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest dimarts, ja 1 de juliol, al primer cafè, analitzarem la decisió de mantenir la imputació de la infanta Cristina, presa pel jutge José Castro, i també les conseqüències que en poden derivar-se. Seran un mirador de l'actualitat amb l'advocat penalista Lluís Batlló, el doctor en dret José Luis Salido i el periodista Salvador Aragonès. Ja a la segona hora, com cada dimarts, comptarem també amb la secció Solidaritza't, on coneixerem la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, una entitat que defensa les persones perseguides. A la secció El pitjor del pitjor, la Laura Aznar seguirà plantejant la pregunta de la setmana sobre la discriminació dels qui tenen trastorns mentals. També entrevistarem la cantant brasilera Karina Burr, una de les revelacions del panorama musical, sobretot al seu país. I a la part final del programa comptarem amb un dia més amb el Sacrali a casa nostra amb Josep Maria Martí Bonet. Tot això i més, avui dimarts, al primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
A partir d'ara i fins a les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda i qui us parla Sara Cruz. A la producció de David García, Ferran Capdevila i Eric Gorrer. A la redacció Gerard Campos, Miquel Vera, Laura Aznar i Gemma Segura. A la selecció musical Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit repassem les notícies més destacades d'avui dimarts.
La informació del dia amb Sara Cruz.
I un dia més. Malauradament hem de tornar a parlar de nous enfrontaments als territoris palestins, després que ahir es van trobar els cadàvers de tres joves israelians desapareguts ara fa dues setmanes a Hebron. L'exèrcit israelià ha iniciat aquesta matinada incursions a Cisjordània. L'objectiu són les cases dels dos principals sospitosos d'aquest triple segrest i assassinat. Laura Aznar, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què més ens pot explicar d'aquest aconteixement?
Poc després de les incursions a les cases dels sospitosos, diversos coets llançats des de Gaza han impactat en territori israelià. L'aviació israeliana ha respost llavors amb intensos atacs aeris a la franja en diverses posicions islamistes. Segons els testimonis, els caçabombarders israelians han atacat fins a una vintena d'objectius militars del grup radical palestí Jihad Islàmica i també dels moviments islamista Hamas, el qual Israel acusa de l'assassinat i segrest dels tres joves. El foc dels soldats israelians ha provocat una víctima mortal, un adolescent palestí de només 16 anys.
De moment, Israel ha dit que Hamas, que per cert nega ser-ne el responsable, pagarà pel que ha fet i, per la seva banda, el moviment islamista Hamas ha advertit que qualsevol atac tindrà resposta i que una operació de càstig als palestins obrirà, diu, les portes de l'infern. Estarem molt pendents de tot el que vagi passant. Mentrestant, canviant de qüestió, a casa nostra, els Mossos d'Esquadra han detingut l'individu que va agredir presumptament un jove de 25 anys i d'origen mongol a la línia 1 del metro de Barcelona. Recordem que aquests fets van produir-se passades les 10 de la nit d'aquest dissabte, a tocar de la parada de Fabra i Puig.
L'agressor seria un jove d'origen rus i menor de edat. Els Mossos, que no han facilitat la identitat del detingut, diuen que podria tractar-se d'un jove d'ideologia nazi amb antecedents per racisme. Està acusat d'un delicte relacionat amb discriminació per tracte degradant i vexatori i per una falta de lesions. La policia ha imputat dues persones més com a coautors. Un d'ells seria major d'edat, mentre que l'altre està pendent d'identificar.
I el jutge instructor ha proposat fins a 77 anys de presó a David Donet, el presumpte pederasta de Castelldans, que va abusar sexualment de manera continuada de 7 menors d'edat que en tenia acollits des de l'any 1997.
El jutge acusa Donet de 7 delictes continuats d'abusos sexuals que les víctimes eren menors de 13 anys. Segons el sumari, que ja no està sota secret, l'home tenia preparada una habitació específica per cometre els abusos. Havia construït una mena de casa dels horrors per gravar els suposats abusos sexuals als menors que tenia acollits tutelats per la Generalitat. El sumari també revela que altres escenaris, dues cases, per exemple, en altres poblacions, que ara s'estan investigant. Durant les pròximes setmanes declararan fins a 11 víctimes, però encara no es pot precisar quantes n'hi ha. Segons la Fiscalia, els vídeos i fotografies de les suposades agressions sexuals eren per consum propi, no per difondre o per vendre per internet. La Generalitat estudia personar-se com a acusació particular en aquest cas. L'examen psiquiàtric de David Donet ha revelat que no és cap pertorbat.
I d'altra banda, un agent dels Mossos d'Esquadra jubilat ha resultat ferit d'arma de foc en un atracament que s'ha produït a 8:45 del vespre aquesta passada nit en un supermercat al barri de la Verneda, a Barcelona.
Cap a les 8 del vespre, tres desconeguts han atacat un establiment situat al carrer Cantàbria. L'agent jubilat ha intentat evitar el robatori i quan provava de retenir un dels atacadors, aquest li ha disparat a l'abdomen i al cap i ha fugit del lloc justament amb un dels seus companys. L'agent ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau i està fora de perill. De moment no s'ha pogut detenir cap dels atracadors. Es busquen tres persones que podrien estar implicades en dos atracaments més que s'haurien fet ahir a la tarda al mateix barri.
I acabem aquest repàs informatiu explicant-vos que Josep Maria Nin deixa de ser conseller delegat i vicepresident de CaixaBank, segons ha informat l'entitat en un comunicat. El seu substitut al capdavant de l'entitat financera serà Gonzalo Cortázar, que fins ara n'era director general. El Consell d'Administració ha aprovat aquest mateix dilluns. Aquest relleu també n'ha deixat la direcció al compte de Godó. Passen 6 minuts i mig de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. Barack Obama tirarà pel dret amb la reforma de la llei d'immigració, conscient que els republicans de la Cambra dels Representants no tenen cap mena d'intenció d'aprovar una reforma d'aquesta llei.
El president nord-americà ha advertit que tirarà endavant mesures en aquest àmbit perquè el país no pot esperar al Congrés. També ha argumentat que quedar-se inactiu no és una opció. Les declaracions d'Obama coincideixen justament amb la polèmica per l'arribada de milers de menors procedents de l'Amèrica Central a la frontera sud dels Estats Units. El propi govern nord-americà calcula que des de l'octubre de l'any passat i fins aquest juny han estat més de 50.000 els menors sols que han intentat entrar a territori nord-americà. Una travessa en la qual es juguen la vida i que fan des de països com Hondures, Guatemala o El Salvador.
I l'exèrcit iraquí ha combat a Tikri, la ciutat natal de Saddam Hussein, després de l'anunci del califat.
Doncs sí, l'exèrcit iraquí, com dius, continuava ahir els combats per recuperar Tikri l'endemà que els islamistes de l'estat islàmic de l'Iraq i el Llevant, l'anomenat ISIL, proclamessin la constitució d'un califat entre Síria i Iraq, sota el lideratge del seu cap, Abu Bakr al-Baghdadi. El govern de l'Iraq ha demanat ajuda internacional i acusa els seus veïns sunnites, sobretot l'Aràbia Saudita, d'haver donat suport als insurgents a Síria i a l'Iraq.
I d'altra banda, acabem explicant-vos que Facebook va experimentar tensió amb uns 700.000 usuaris sense alertar-ho. Ho va fer manipulant les seves informacions, els estats, també les fotografies i els continguts compartits pels seus amics durant tota una setmana. Explica'ns, Laura.
Doncs sí, Sara, l'objectiu de tot plegat era experimentar justament amb les seves emocions. Els investigadors van separar en dos grups els usuaris i mentre que uns van mostrar-los continguts més optimistes que la mitjana, els segons van exposar-los a més informacions pessimistes. El resultat va ser que al final de la setmana els membres del primer grup es mostraven més propensos a publicar missatges amb paraules positives, mentre que els segons van esdevenir molt més negatius. L'estudi, fet en col·laboració amb els investigadors de les universitats de Califòrnia i de Cornell, ha aixecat fortes crítiques, però no deixa de ser legal. En realitat, els usuaris de Facebook accepten com a condicions legals en el moment en què passen a formar part d'aquesta xarxa social que les dades que generin puguin ser utilitzades per fer anàlisis, proves i recerca.
En esports, Alemanya pateix de valent per derrotar Algèria a la pròrroga, però finalment acaba accedint als quarts de final del Mundial del Brasil després d'imposar-se per 2-1.
Surley i Ozil han acabat amb el somni dels nord-africans que han pogut maquillar la derrota amb un gol estèril de Diabou.
I de la seva banda, França compleix els pronòstics i s'ha classificat pels quarts de final del Mundial també després de derrotar Nigèria per 2-1 amb més problemes dels previstos.
Doncs Pogba en el minut 79 i Yobo en pròpia porta i ja en temps afegit han fet els gols que han donat la victòria a la selecció francesa després de l'actual campiona de l'Àfrica.
I seguim parlant de futbol perquè Ivan Rakitic s'acomiada del Sevilla entre llàgrimes, i això sí és ocasionat, Laura.
Doncs sí, el comiat del Sevilla d'Ivan Rakitic va tenir lloc ahir al matí. Al final ha rebut una ovació per part d'un club amb què ha connectat d'una manera especial. Recordem que avui serà presentat com a nou jugador blaugrana.
D'altra banda, Luis Suárez demana perdó a Chiellini per la seva mossegada en el partit Itàlia-Uruguai. El futbolista del Liverpool reconeix la seva acció indisciplinada i assegura en un comunicat en el seu compte de Twitter que se'n penedeix profundament. Poc després del comunicat, Luis Suárez, Giorgio Chiellini, com dèiem, ha acceptat les disculpes. I d'altra banda, el Barça de bàsquet planifica ja la pròxima temporada amb Dolman i Stolanski com a grans objectius, Laura.
La flamant conquesta del títol de Lliga Endesa implica que el Barça, contràriament a temporades anteriors, farà pocs canvis. Tret de la final Four de Milà, l'equip ha anat de menys a més durant la temporada i ha demostrat que només li calen petits retocs per millorar una plantilla equilibrada. Dos noms són els prioritaris per al Barça a l'hora de reforçar l'equip, Doelman i Satoranski.
I acabem explicant-vos que l'atleta sud-africà Oscar Pistorius no patia cap problema mental o malaltia mental en el moment en què va matar la seva nòvia Riva Steenkamp, segons l'informe dels psiquiatres, que durant un mes han analitzat l'estat mental de l'atleta paralímpic sud-africà.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
En punt les 8 i 11 minuts. Eric Correra, molt bon dia.
Bon dia, Sara.
Quina notícia curiosa ens portes avui. Em sembla que alguna cosa a veure amb Lego, eh?
Així és.
Ens agrada molt a tots, a Lego.
Molt, moltíssim.
Endavant.
Doncs tot l'univers de Lego està reunit en un museu a Praga, i és que un museu privat de Praga acull l'exposició més gran del món dedicada a l'univers de Lego. Al llarg de 340 metres quadrats, l'espai es poden veure models de joguines de fa fins a 65 anys. De fet, el model més antic del museu és del 1949. El centre, que va obrir les portes el 2011, acull 2.950 models originals de la marca danesa, el 99% dels quals encara es poden adquirir. De fet, el museu ofereix fins i tot la possibilitat de comprar peces al pes. A l'exposició s'hi poden veure avions i cotxes de la sèrie Lego Technic i altres models en sèrie com el Taj Mahal i el Tower Bridge de Londres. El món màgic de Harry Potter, les aventures d'Indiana Jones i l'univers de la Guerra de les Galàxies són algunes de les seccions temàtiques del museu. Avec ma gueule de
métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux. I amb aquesta cançó de George Moustaki, Eric, també ens expliques que Marina Rossell presenta El Grec, el seu nou àlbum.
Marina Rossell presenta aquest dijous al públic barceloní el segon volum del seu homenatge particular a Moustaki. El primer CD de Marina Rossell canta Moustaki va ser tot un èxit que combinava el talent de les millors cançons del cantautor d'origen grec i la veu excepcional de l'artista catalana. Ara, quan fa poc més d'un any de la mort de l'artista, Marina Rossell continua la feina iniciada en aquell primer disc i presenta un segon volum que hauria satisfet un desig íntim del propi Moustaki, escoltar en veu de la seva amiga les cançons del seu repertori que ell mateix va escollir.
I abans de continuar, Eric, us recordem que Ràdio Estel us regala 3 entrades dobles per aquest concert que tindrà lloc, com us estem explicant, aquest dijous al Teatre Grec a les 10 de la nit. Què heu de fer? Doncs trucar-nos a partir d'ara mateix al 93 409 27 72. I d'altra banda, us expliquem també que la 080 Fashion arranca el nou emplaçament del recinte modernista de Sant Pau.
La 14a edició de la 080 Barcelona Fashion va començar ahir amb les desfilades de fins a 34 dissenyadors i marques que han mostrat les seves noves col·leccions per a la temporada primavera-estiu del 2015. I s'ha fet en un nou escenari, el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau. Aquest certamen, que va néixer amb una iniciativa per defensar la moda i la indústria tèxtil catalana, s'ha anat consolidant amb el pas dels anys a nivell internacional i ha aconseguit un ressò més que notable fora de les nostres fronteres, sobretot als Estats Units. Una mostra d'això és el seguiment per internet que té l'esdeveniment a tot el món.
Em sembla, Eric, que serà fins divendres, oi, que hi desfilaran propostes de la indústria de moda catalana, oi?
Sí, correcte.
Molt bé, doncs estarem molt pendents. Gràcies, Eric. Nosaltres ens quedem amb Moustaki i esperem que arribi l'Ignasi Miranda a la sintonia de Ràdio Estel. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents, je viendrai, ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans.
À Radio Estel, el primer cafè.
I a mig minut i serà 8:45 del matí. El Papa Francesc s'ha sumat al dolor de les famílies afectades pel que la Santa Seu qualifica de violència homicida a Israel contra uns estudiants que pateixen, segons diu el pontífex, les conseqüències de l'odi. En aquest sentit, segons va explicar ahir el portaveu del Vaticà, Federico Lombardi, el Sant Pare demana a Déu que inspiri tots els pensaments de compassió i pau, alhora que qualifica l'assassinat d'execrable, rebutjable i també de nou obstacle en el camí cap a la pau entre Israel i Palestina. Recordem que els tres joves, Gilad Saar, de 16 anys, Naftali Frankel, de la mateixa edat, i Eyal Gifra, de 19, eren alumnes d'escoles religioses jueves. S'havia perdut el contacte amb ells quan el 12 de juny passat feien autostop. Alguns dies després, el vehicle que els va recollir havia aparegut cremat. Ahir es va saber que poc després del segrest van ser assassinats. Encara parlant del papa, us expliquem que Corea del Sud es prepara per rebre el pontífex mentre els bisbes asiàtics viuen amb expectació la preparació per a l'arribada del pontífex amb motiu de la trobada de la joventut asiàtica del 10 al 17 d'agost a la ciutat sud-coreana de Daejeon. El bisbe de la diòcesi filipina de Legazpi, Joel Bailon, explica en un missatge enviat a l'agència Fides que és la primera vegada que un papa participa en una jornada de la joventut asiàtica i això és motiu de gran alegria a la zona. La presència del Sant Pare, un esdeveniment de gràcia, segons el mateix prelat, també servirà per confirmar en la fe molts joves. Francesc es reunirà amb la joventut el 15 d'agost i celebrarà la missa de cloenda de l'esdeveniment el dia 17, que és diumenge. Segons el representant dels bisbes asiàtics, tots els creients són cridats a ser missioners de l'Evangeli, com diu l'exhortació apostòlica del papa Francesc, Evangelii Gaudium. I avui comença el mes de juliol i, com és habitual, cada mes la Santa Seu fa públiques les intencions del papa Francesc, confiades a l'apostolat de l'oració. La intenció universal és que la pràctica de l'esport sigui sempre ocasió de fraternitat i creixement humà, en una referència implícita al Mundial de Futbol. La intenció evangelitzadora és que l'Esperit Sant sostingui el servei dels laics que anuncien l'Evangeli als països més pobres, segons ha indicat aquest dilluns el Servei d'Informació del Vaticà. Passen dos minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Rajoy planteja l'elecció directa dels alcaldes dins les reformes que planteja el Partit Popular. El País, Rajoy proposa mesures per, entre cometes, regenerar les institucions. El diari El Periódico obre amb una informació sobre l'Institut Nacional d'Estadística que publica les primeres dades de desnonaments. Titula «El drama no s'atura». Diari El Punt Avui, Front Municipal contra la recentralització. Es refereix així als més de 3.000 recursos al Tribunal Constitucional presentats per ajuntaments de tot l'estat per aturar la llei local de Rajoy. Diari Ara, Rajoy descarta una tercera via tutelada pel rei, referint-se a la consulta i al procés sobiranista de Catalunya. El Mundo, Rajoy obre el debat sobre la regeneració sense propostes. I el diari ABC obre amb una fotografia dels reis Felip i Letícia amb el papa Francesc i titula «Els reis i el papa se citen a Espanya», referint-se així a la probable visita de Francesc l'any vinent a l'estat espanyol amb motiu del 5è centenari del naixement de Santa Teresa de Jesús. La mateixa portada i un titular molt semblant és el del diari La Razón, propera cita a Espanya, amb la imatge del pontífex amb els reis d'Espanya.
Ràdio Estel. Si estàs aturat, no paris. Ràdio Estel et convida els dimecres a les 6 de la tarda a l'Església No S'Atura, un programa per conèixer les persones i entitats que treballen cada dia contra l'atur i per oferir-te la seva ajuda. Dirigit per Àngel de Arriba i presentat per Ignasi Miranda. Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, l'Església No S'Atura, patrocinat per Logic Stock Maresme, serveis de logística i distribució de paquets. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Estelnet, Neteja i manteniment de tombes, nínxols i panteons amb solucions biològiques especials perquè vostè pugui visitar els seus éssers estimats sense preocupar-se de res més. I si és una persona gran o amb problemes de mobilitat, Estelnet li ofereix transport i acompanyament. Informi-se'n a www.estelnet.es i al 93 179 76 39. Estelnet, perquè recordar-los és estimar-los.
Barcelona és una ciutat plena de ritme, moviment, d'espais que ni t'imagines. Si t'agrada Living Barcelona, entra a bcn.cat/inspira i busca el videoclip d'aquesta cançó. Descobriràs un munt de carrers, places, edificis, parcs i racons que no coneixies. Viu una ciutat i descobreix-ne 10 a bcn.cat/inspira. Un munt d'idees inspiradores t'estan esperant. Ajuntament de Barcelona.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passant 6 minuts d'un quart de 9 del matí, coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta hora parlem d'aturades a l'extrem nord de Barcelona, sobretot a la C58, a l'autopista del Vallès. Lentitud, retencions, tram de Sabadell, baixant cap a Barcelona. Més endavant també entre Ripollet, Montcada, Torrebaró. Aquesta zona, la C58, va molt lenta, molt carregada, accedint a la ciutat comtal. També sortint-ne entre Montcada i Reixac i Ripollet. A banda d'aquesta C58 i de les rondes carregades, evidentment, també val la pena comentar l'enllaç del Papiol amb retencions habituals, tant la P2 com la P7, i el cinturó de litoral que baixa carregat entre Sant Joan d'Espí i Cornellà. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Molt bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Marta Gallar, molt bon dia.
Bon dia. Des del Transmet, en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així doncs, situació tranquil·la a aquesta hora, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Marta. Molt bon dia. I finalment, coneguem quin temps ens espera les comarques catalanes de cara a les pròximes hores. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, bon dia. La jornada d'avui comença amb nuvolositat variable, que és una miqueta més abundant, especialment a les comarques del litoral i del prelitoral de Barcelona i també comarques de Girona. Aquests núvols, amb el pas de les hores, s'han d'anar trencant, per tant, cada vegada hi haurà més clarianes, però a partir de mig matí i migdia, on es començarà a tapar el cel i de valent, serà principalment cap a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, on de cara a la tarda esperem precipitacions, ruixats i tempestes, que també afectarien bona part de les comarques de Lleida, i també comarques del sud de Tarragona, ja de cara a última hora del vespre, sobretot a les muntanyes del sud de Tarragona. Les temperatures avui pujaran, ambient càlid al centre del dia, màximes en general entre els 25 i els 30-31 graus, les més altes cap al Pla de Lleida. Demà un dia variable, però també a la tarda amb risc de ruixats de tempestes a les comarques de Lleida i també al sud de les comarques de Tarragona. De cara a dijous, aquests ruixats poden ser una miqueta més extensos i les temperatures es mantindran a la banda alta del termòmetre. Ara mateix tenim ja 22 graus a la ciutat de Barcelona. A la ciutat de Girona la temperatura és de 18 graus, a Lleida tenen 17 graus i a Tarragona la temperatura també és de 22 graus, igual que a Barcelona.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. A Ràdio Estel, el primer cafè. Els dimecres a 9:45 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Mercens Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de Vida, del primer cafè, com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail elprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de vida, els dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Ràdio Estel i Catalunya Cristiana celebren el seu aniversari amb un viatge a Roma del 15 al 19 de setembre, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac, i on assistirem a l'audiència amb el Papa Francesc. T'apuntes a un esdeveniment històric? Per només 595 euros, que inclouen el ferri Grimaldi, anada i tornada, hotel de 4 estrelles, pensió completa, trasllats i visita. El Club Més Amics et porta a l'audiència del Papa Francesc. Apunta-t'hi. Més informació al 93 409 27 70. En Estelnet somos profesionales especializados en la limpieza y la conservación de tumbas, nichos y panteones. Trabajamos en cementerios de Barcelona y el Vallès para que usted no se preocupe del mantenimiento a la hora de visitar sus seres queridos. Y si es una persona mayor con problemas de movilidad, Estelnet le ofrece transporte y acompañamiento. Más información en www.estelnet.es y en el 93 179 7639. Estelnet, porque recordarles es quererles. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. El mirador de l'actualitat.
El del Poder Judicial ha reclamat al fiscal anticorrupció de les Balears, Pedro Orrac, que no desacrediti el jutge José Castro, instructor del cas Nós. En una declaració en què no esmenta directament ni el jutge, ni el cas, ni el fiscal, el màxim òrgan del govern dels jutges demana a totes les parts que no utilitzin expressions que puguin desacreditar injustificadament i al marge de les consideracions jurídiques del procediment la tasca jurisdiccional dels mateixos jutges i magistrats. Tot això arriba després que el fiscal anticorrupció presentés un recurs contra el processament de la infanta Cristina. Recordem que després el mateix jutge Castro es mostrava molest per les maneres, va dir, amb què el fiscal va expressar les crítiques per la decisió de mantenir la imputació de la germana del rei Felip VI. El magistrat va instar Orrac a presentar una querella contra ell per prevaricació si realment es creia el que deia. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. El fiscal anticorrupció argumentava el seu recurs contra el processament de Cristina de Borbó dient que la infanta ha estat imputada perquè és qui és. I afegia que si hagués estat una altra persona no estaria en aquesta situació i ni tan sols se n'hauria parlat. Pedro Orrac explicava que el jutge instructor José Castro, després d'escoltar més de 300 persones, no tenia elements incriminatoris contra la germana del rei. Amb el tancament de la instrucció judicial està esclatat una polèmica judicial que no pinta gens bé. El Consell del Poder Judicial demana ara respecte institucional en els escrits i recorda que sembrar dubtes sobre l'objectivitat dels jutges fa que els ciutadans desconfiïn de la justícia. Però el fiscal anticorrupció ha rebutjat el suport del seu cap, el fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres Dulce, que qualifica de coherent el recurs. Estem, per tant, davant d'un conflicte institucional dins la justícia, mentre la percepció majoritària dels ciutadans és que hi ha persones interessades a no imputar i no processar la infanta Cristina, consti el que costi.
Deixant de banda les sensacions i les opinions, el cas Nóos, amb molts presumptes delictes econòmics, s'ha convertit en el principal problema amb el qual ha de conviure la monarquia, precisament coincidint amb els primers dies de Felip VI com a cap de l'Estat. Ahir se sabia, per exemple, que l'exsoci d'Iñaki Urdangarín ha demanat al jutge que arxivi la causa contra ell i la seva esposa, amb l'argument que la Casa del Rei estava al corrent de tot el que passava a l'Institut Nóos. Les batalles en tot aquest afer van per grups i auguren un final complicat, no només per les persones implicades, sinó també per la institució estatal. Avui ens preguntem quina gravetat té per la Casa Reial el cas Nóos i la decisió judicial de mantenir la imputació de la infanta Cristina, mentre tots continuen qüestionant si de debò la justícia és igual per a tothom. Des del màxim respecte per la presumpció d'innocència, intentarem aclarir tot allò que sigui possible.
Gràcies, Sara. Amb aquest paisatge obrim el mirador d'avui. Un mirador en el primer dia de juliol en què ens acompanyen el doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona, José Luis Salido. Bon dia, doctor Salido.
Bon dia, buenos días a todos.
També tenim amb nosaltres l'advocat penalista Lluís Batlló. Bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
I també saludem el periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès. Bon dia, senyor Aragonès.
Bon dia.
Bé, com valoren vostès la polèmica que hi ha hagut aquests últims dies entre el jutge Castro i el fiscal anticorrupció Pedro Rac arran de la decisió, que tots coneixem ja, de mantenir la imputació de la infanta Cristina i també la decisió de presentar un recurs des de la Fiscalia? Com ho valoren tot això?
Pues yo creo que hay dos aspectos fundamentales que hay que distinguir en toda esta polémica. Uno, los aspectos técnicos, y otro, los que apreciamos como ciudadanos. En cuanto a los aspectos técnicos, yo creo que hay que aclarar alguna serie de cuestiones. ¿Qué es el papel que juegan cada una de las figuras que intervienen en toda esta polémica? En primer lugar, el juez. El juez en un proceso de este tipo, el juez instructor, es un juez que no va a juzgar ese asunto, sino que es un juez que únicamente se limita a hacer una investigación y averiguar si existen lo que se denomina en términos jurídicos indicios criminales, o sea, indicios racionales de criminalidad. Es decir, exactamente. ¿Realmente esta persona ha cometido, hay indicios de que lo haya cometido? Y si hay indicios de que lo ha cometido, lo pasa a otros jueces o a otro juez que juzgan. Es en primer lugar. En segundo lugar, el papel del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal no hay que entenderlo como lo vemos en las películas americanas, ¿no? Es decir, hay una deformación ahí de película americana de que el fiscal se levanta, pasea por la sala y en fin, y dice cosas y no sé qué. No, el fiscal en nuestro ordenamiento jurídico es simplemente una parte...
representante del Estado.
Es una parte más del proceso. Es una parte del proceso, como puede ser luego el imputado, como pueden ser las acusaciones y demás. Es una parte más del proceso que lo que vela es por la legalidad. No por acusar necesariamente, sino vela por la legalidad. ¿Se ha cometido un delito o no se ha cometido? Si esa persona que está sentada en el banquillo no lo ha cometido, lo tiene que defender. O sea, que realmente no es necesariamente un fiscal acusado.
Acusado número.
Y luego, en tercer lugar, que aquí hay, pueden darse, en función del tipo de delitos que se cometan y las penas que lleven aparejadas, o bien un juicio ante un órgano unipersonal, es decir, un juez unipersonal, un juzgado penal, o bien ante la audiencia por un tribunal, en función de la gravedad y el tipo de delito. Por lo tanto, esas tres cosas tienen que quedar siempre muy claras de base para no mezclar las cuestiones. Y la segunda cuestión, desde el punto de vista de ciudadano, me parece lamentable el papel que están jugando tanto el juez Castro como el fiscal. Por una sencilla razón, porque el juez y el fiscal se comunican, se dicen, se hacen todo lo que tengan que hacerse, decirse, en el proceso. Porque el fiscal puede presentar tantos documentos, tantos escritos, como quiera. Y en cualquier momento y en cualquier fase del proceso. Por tanto, eso de tener que salir en los papeles y que uno le diga pues que me ponga una querella por prevaricación y el otro, pues a lo mejor sí que ha prevaricado. Eso es absolutamente horrible desde un punto de vista de la ciudadanía. Porque evidentemente da lugar a eso que habéis comentado en la introducción, que personas puedan decir, claro, aquí hay gente interesada en que se castigue a la infanta, al otro y tal, porque, o que no se la castigue, etcétera. Claro, da lugar a toda esa comidilla, ¿no?
Doncs, per tant, molts aspectes sí. Aquí sobre la taula.
No, totalmente de acuerdo con José Luis, digamos, este pique entre el fiscal y el juez solamente puede producir en el ciudadano una confusión total, como si esto fuera un tema de ideología, cuando estamos hablando de un tema puramente jurídico. Y por otro lado, es verdad que las noticias noticias a veces, pues, por los periodistas, quedan un poco, desde el punto de vista jurídico, cuando tú conoces alguna vez algún tema, dices, ostras, ¿cómo se puede decir que el juez Castro sienta en el banquillo a la infanta, cuando el juez Castro no sienta en el banquillo?
Només diu que sí, continua imputada.
Com deia el José Luis, hi ha uns indicios, quien sienta, si acaso, ahí sí que se podría decir, en el banquillo a la infanta, es una acusación popular, pero que esto es legítimo, está en la Constitución. Es decir, una persona puede constituirse como acusación popular y ejercer una acusación sin ser específicamente el perjudicado. Porque si es el perjudicado, la acusación se le llama particular. Y si es cualquier ciudadano que quiere perseguir cualquier otra cosa, sería la popular. Entonces, pues esto es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Y por otro lado, es verdad que si, a ver, el recurso que ha puesto, que ha interpuesto el Ministerio Fiscal contra el procesamiento de la infanta, no digo que no sea, digamos, desde el punto jurídico posible, pero sí que es bastante curioso, ¿no? Porque quiere decir, el fiscal lo que puede hacer contra una imputación es que cuando le toque formular su acusación es no acusar. Pero claro, recurrir una resolució...
Això sí que no és gens habitual, oi?
No és habitual. Vull dir, el fiscal pot fer, pot dir, pues bueno, jo acuso a tal, pero, y después dejo de acusar a quien el juez, digamos, ha dictado en una resolución que tiene indicios racionales, que pueden haber una serie de gente. El fiscal no está obligado a acusar a todas estas personas. Ahora, recurrir el auto porque en esa resolución aparece la infanta, hombre, yo lo veo que vamos, yo desde luego con mis clientes no lo hacen, ¿sabes? Ningún fiscal.
Ja ho diu, des de la seva pròpia experiència.
No, la veritat és que no.
Doctor Salvador Aragonès,
bueno,
què en pensa?
Aquí hi ha una altra qüestió, que és la nota d'ahir del Consell General del Poder Judicial, no? Uh-huh. Dius, home, garrotada el fiscal, anem a veure, el Poder Judicial no té cap competència amb el Ministeri Fiscal. Uh-huh. No, el Ministeri Fiscal, a més, no forma part del Poder Judicial. I això, doncs, està a l'ABC, però la gent pensa que, bueno, doncs, aquí va fer bé el Consell General del Poder Judicial de dir, home, s'ha de respectar els jutges, s'ha
de
respectar...
aquesta nota, vostè creu que és adequat, que s'hi pronunciés?
Sí,
que
sí,
la
sí,
seva.
No, és adequat, però, vull dir, anem a veure, aquí algú, i almenys el que jo he llegit, doncs diu, li dona garrotada al fiscal. No, no, no dona cap de garrotada al fiscal. És que no pot donar garrotada al fiscal, perquè el fiscal depèn del Fiscal General de l'Estat i, per tant, no depèn del Poder Judicial. No forma part del Poder Judicial. O sigui que, per tant, jo estic d'acord amb el que s'ha dit aquí abans amb tot aquest tema. Jo crec que aquí hi ha un altre element que s'ha de considerar, que és l'enemistat personal que existeix entre el jutge Castro i el fiscal Orrac.
Vostè la té contrastada, aquesta enemistat personal?
Sí, home,
Bueno, s'ha manifestat, no?
No és fàcil, no és fàcil, a més, saber-ho, no? Que abans eren molt amics i ara, doncs, per raons que sigui i tal, doncs ara doncs, estan a la grenya, no? I a mi em sembla molt, molt greu que tant l'un com l'altre doncs, es dediquin a anar a la grenya l'un dia en tal, l'altre dia en qual. O sigui, és a dir, això no diu bé en favor dels tribunals, de la justícia, i de la justícia que és igual per tothom, etc. Llavors dius, home, si trobo un fiscal que no sé què, o si trobo un jutge que no sé què i tal. Mira, m'entens? Jo crec que aquest és un tema que doncs, el sistema judicial surt perjudicat amb tota aquesta qüestió. No? A banda de que hi ha altres temes en qüestió, no? Com és, per exemple, que el fiscal fa la seva feina, el que passa que dius, home, quines paraules empra aquest senyor per fer la seva feina, i també s'ha passat. I això és el que reclama el Consell General del Poder Judicial, s'ha passat amb el jutge. I el Consell del Poder Judicial, que és la seva feina, diríem, arropa el jutge.
Però clar, perquè no. Acusar un jutge de fer, de mantenir una imputació, com és en aquest cas, vinculant a la persona de qui es tracta, és a dir, com insinuant que li té mania, per dir-ho així, a sí. La infanta o que vol carregar-se-la.
Sí, sí. I a part que hi ha una altra cosa que també és una mica, diríem, col·lateral, però que realment anem al nucli polític de la qüestió, que és l'infanta Cristina en aquests moments què és?
Clar.
És germana del rei.
Sí, sí.
Però hi ha un parentesc, diríem, de tipus que són fills del mateix pare i de la mateixa mare. Però des del punt de vista institucional, la infanta Cristina no és res.
No, no.
No és res, no forma part de la família real. El rei Felip VI, abans príncep, no ha estat mai implicat, mai, així és com el rei sí, implicat, vull dir, posat en causa en aquest tema, no? El príncep Felip no ha estat mai implicat en aquest tema, i ara com a Felip VI tampoc. Llavors la gent ja barreja les coses, no? I penso que aquí, en aquests moments, és la posició de Felip VI ha estat molt coherent, molt correcta, i penso que...
Vaja, de mantenir-se al marge, vol dir.
Amb ell, exacte. Està totalment al marge d'això, i des del primer document que va fer, des del primer comunicat que va fer sobre el tema aquest, amb la seva declaració institucional, va dir claríssimament que respecta la divisió de poders de l'Estat.
En qualsevol cas, tothom sap que aquestes notícies no fan bé precisament a la institució de la monarquia, als poders de l'Estat, a la Casa Reial, malgrat que no sigui la infanta Cristina membre.
De totes maneres, profundizando en lo que decía Aragonés, es decir, hay que destacar sobre todo el papel de las instituciones, por lo que él decía del Consejo General del Poder Judicial. A mí me parece muy bien que el Consejo General del Poder Judicial es el que tiene que salir a la palestra y decir, pues mire usted, blanco, negro, esto, lo demás, sin entrar, evidentemente, en las cosas internas del juicio. Ahí, evidentemente, el juez tiene que llevar a cabo su papel y tal, y esto con total independencia, por tanto, sin ningún tipo de presión. Ahora, advertencias de esas, oiga, pues mire usted, no haga esto, usted no haga lo otro, o dirigirse a uno y a otro, yo creo que es un papel que corresponde a los poderes, que de una cierta moderación para el funcionamiento correcto de las instituciones.
Pero poder expresar discrepancias.
Efectivamente.
Es que tienen que hacerlo.
Y en segundo lugar, con respecto a esa confusión de la dependencia del Ministerio Fiscal. Claro, el Ministerio Fiscal, a pesar de que jueces y fiscales hacen hoy en día la misma oposición, es decir, salen de la misma oposición, claro, luego la dependencia no es la misma.
Yo recuerdo que siempre el meu pare em deia, el fiscal parla en nom de l'Estat en els processos, no? És el representant de l'Estat.
Sí, sí, por eso
cuando dice... Acusador o no acusador.
Exactamente, cuando se dice es el representante del Estado, quiere decir que defiende la legalidad. Bien, y en segundo lugar, en esa dependencia, la gente dice, bueno, claro, es que esto depende del gobierno, tendría que dejar de depender y tal. No, por una sencilla razón, y es porque el gobierno, el poder ejecutivo, es el que determina la política penal, la política que se hace contra la criminalidad, determina las prioridades de esa política criminal, es decir, dice, bueno, pues vamos a perseguir ahora más estos delitos que estos otros, vamos a hacer esto más que aquello, es decir, ahora resulta que no hay delitos de tal tipo y hay que perseguir estos otros que parece ser que emergen nuevos delitos. Sí. Claro, la política criminal la dirige el gobierno y necesita como instrumento base para poder perseguir los delitos, tener una vía de acusación y tal, que es justamente el Ministerio Público.
Pero yo ahí discrepo un poco, José Luis, porque es verdad que la política criminal la dirige el gobierno, pero al final el Código Penal emana del Parlamento. Entonces, si...
La justicia
considera...
es independent, perdón.
Claro,
si independent del gobernador.
Debe, la justicia, pues... sí. La justicia, sí.
La justicia, sí.
Sí, sí.
Pero no los fiscales.
Pero no la política criminal. Claro.
No, lo que pasa es que al final lo que ha de hacer el fiscal es, de alguna manera, seguir lo que dice el Código Penal. Entonces, dado que está tan vinculado al gobierno por este sistema de más tan jerárquico, hace que esta falta de independencia no puedan ellos por sí mismos, por ejemplo, en este caso, formular acusación o no con criterios estrictamente jurídicos, porque las órdenes les vienen dadas desde arriba, de alguna manera, y esto a veces desvirtúa un poco la función del fiscal.
Es que dentro de la política criminal está todo. Entonces, claro, no podemos decir, bueno, pues para juzgar aquello para perseguir aquello, sí, para perseguir aquello otro, no. Claro, tiene que ser única, y por tanto, esa dependencia jerárquica del gobierno es absolutamente imprescindible.
Avui ens acompanyen al Mirador de l'Actualitat l'advocat penalista Lluís Vall, el doctor en dret José Luis Salido i el periodista Salvador Aragonès. Parlem de la decisió de mantenir la imputació de la infanta Cristina. Una altra qüestió tècnica, o almenys de percepció ciutadana, què ha de passar a partir d'ara? Perquè s'ha tancat la instrucció i tots tenim en el cap que s'obrirà aviat un judici oral, no? De,
bueno,
tot
pues
el
yo
cas,
creo que antes,
no? Amb molts delictes fiscals, econòmics...
Lo que decía Luis, fase de acusación. Ahora vendrá el escrito de acusación en donde, como él decía muy bien, pues el Ministerio Fiscal o las partes personadas formularán el escrito de acusación contra esas personas que será trasladado luego a un tribunal para que juzgue si ha habido comisión o no de esos,
per tant,
de esos,
no hauria
de esos delitos.
No hauria de passar massa temps.
I ahí les partes determinaran a quién acusan.
Exacte. De fet, aquesta resolució en la que està imputada amb aquests indicis la infanta Cristina, tenen 10 dies, concretament, les acusacions per formular l'acusació. Ara bé, què puede passar? Hay una doctrina, que es lo comentábamos con José Luis antes, que es la doctrina que salió a partir del caso Botín, que por la cual no se puede llevar a juicio a una persona solamente con el ejercicio de la acusación popular. Es decir, tendría que haber una acusación particular, que quiere decir del perjudicado, o por supuesto del Ministerio Fiscal. Pero que solamente una acusación popular sea la que formule acusación, por ahí podría acabar, a pesar de todo este lío actual, de no tener la infanta que acabar en el juicio.
El pas necessari seria que la haurien de processar, no? Estaria processada i llavors aniria a judici.
Claro. Sí, sí.
Estaria acusada, entonces, por tanto... procesada, ya
sí, sí, sí.
Daría el salto a lo que es la imputación, que es un estado de garantía de la persona investigada, a la acusación formal, ya para, lo que antes decíamos, sentarla en el banquillo.
¿Ustedes creuen, com s'ha dit en aquesta taula alguna vegada, que hi ha persones interessades a no jutjar la infanta, o a no imputar, o a no processar la infanta?
Bueno, el Ministeri Fiscal segur, no?
Vostè creu que hi ha un interès?
Hi ha un interès, bueno...
El preu que sigui.
Sí.
El preu que sigui. Bueno, yo creo que bajo la fórmula que estamos diciendo, ¿no? Es decir, de defender la legalidad, porque claro, aquí hay, si entramos en
si hi ha una estadat aquí, consideran que legalment no
claro, efectivamente, porque pensemos una cosa, esto no es tan simple. Resulta que para determinados delitos de los que se está tratando aquí, porque no se trata solo de un delito, se están hablando de la comisión de varios delitos. Pues para algunos delitos es complicado, porque resulta, pues por ejemplo, el blanqueo de capitales o la defraudación a Hacienda. Hacienda, los técnicos de Hacienda ya han dicho que no hay delito fiscal. Entonces, claro, pues esto va a ser muy complicado mantener una acusación cuando la propia Hacienda no está reclamando, la abogacía del Estado no va a reclamar nada porque no hay nada que reclamar de conformidad con Hacienda y, por tanto, ese delito se va a deshacer como un azucarillo. Es decir, no va a haber ningún tipo de posibilidad.
¿Y altres delictes potser més clars en tot això? ¿O més presuntament més...?
Entonces, bueno, evidentemente, del conjunto de los otros delitos, pues, oye, a lo mejor, quizá no en grado de autoría, pero sí, pues en algún grado de colaboración con el delito, pero claro, como autoría directamente con respecto a la figura de la infanta Cristina, creo que va a ser complicado el poderlo acreditar, por muchas razones, ¿no?
Uh-huh. Ara, jo crec que hi ha una altra qüestió que és important, no? Facin els jutges i els fiscals i tot el que vulguin, l'opinió pública està condemnat a l'infanta Cristina.
Això és evident. Això és evident.
No va estar el dia de la coronació del seu germà ni com a convidada, diguéssim.
En tot cas, això és un gest, doncs, potser de prudència de les institucions de l'Estat.
No. És que està apartada de la família real. No?
I vostè ho veu lligat això amb el fet que els ciutadans ja la consideren com això, com una delinqüent.
No el fet que els ciutadans, sinó el fet que és una decisió del rei, això del rei Joan Carles,
i primer Joan Carles
del rei Felip VI, no?
Ho manté.
O sigui que, per tant, jo crec que és una decisió de la corona, no? De tenir aquesta persona, doncs, apartada i llista a la pàgina web, que no apareix ella, i totes aquestes coses, no? O sigui, per tant, jo crec que passi el que passi, sigui culpable o innocent, etcètera, etcètera, doncs, vull dir...
Que ha quedat com una taca, ja, no?
L'opinió pública l'ha condemnat, i això és...
És que, no, jo estic totalment d'acord, Salvador, però és que, a més, una cosa és el tema legal, que ja veurem com acaba, i una altra és el tema estètic, vull dir, des del punt de vista legal, pues, el jutge es decidirà, però des del punt de vista estètic, a veure, aquí les coses no li tocava amb ella, doncs, fer tot això que ha fet, no? De fet, una cosa curiosa des del punt de vista legal és que la dona del senyor Torres, imputat també en aquest cas, i pues, està ella imputada també, amb la qual hi ha una diferència que costa d'apreciar també pel ciutadà, no? Perquè si eren les dones pels mateixos delictes més o menys, no s'entén perquè la
dona de Diego Torres sí, la infanta no.
El Torres participava directament. En tot
bueno, però ella era secretària de, no? Sí. Secretària sí, de... Sí, sí.
De totes maneres, lo que le da vuelo i altura al caso és que sea la infanta... Que sea la infanta
això també s'ha de dir.
Claro, que sea la hermana del rei, no? Porque, claro, comentava l'altre dia Estampa, un abogado súper conocido en el mundo, sobre todo entre los penalistas, comentava Estampa que el juez Castro está instruyendo sumarios 1000 veces peores,
más,
en cuanto, más complicados, y en cuanto a cuantías defraudadas y en cuanto a comisión de delitos, infinitamente peores que el caso Nóos, ¿no? Sin embargo, claro, evidentemente la calidad de las personas imputadas pues hacía que el tratamiento mediático, sobre todo, pues fuera muy distinto, lógico.
En tot cas, bé, de quina manera tot aquest tema, ja ho apuntava abans el senyor Aragonès, però de quina manera creuen que pot afectar la credibilitat de la justícia d'una banda i la monarquia com a institució de l'altra, acabi com acabi això?
Yo creo que en cuanto a la justicia, ya están haciendo, yo creo que va a significar manchas y tal, y esto para algunas personas determinadas, ¿eh? Es decir, que no puede, por el hecho de que uno le diga al otro y no sé qué, pues a ver si te querellas contra mí, etcétera, etcétera, esto puede manchar a toda la justicia. Yo creo que no, se manchan personas concretas, es decir, lo hemos visto, lo vimos recientemente con otros jueces que han querido ser estrellas y se han estrellado, es decir, que el juez tiene que hacer una la misión del juez es silenciosa, es desconocida, los jueces hay que conocerlos por sus resoluciones, nunca por cómo se llaman, es decir, esto es absurdo, ¿no?
Potser coneixen massa noms de jutges.
Efectivamente, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí se van a manchar personas concretas. Evidentemente, en cuanto a la institución, yo creo que se ha dicho antes aquí, es decir, hombre, esto va a quedar en la retina del recuerdo durante muchos años, es decir, que la monarquía, la corona, la jefatura del Estado y tal, pues ha estado implicada en toda esa serie de cuestiones y tal, alguno de los miembros de la corona ha estado implicado en esto, pues va a costar de borrar. Es decir,
bueno, yo creo que de hecho había una coordinación entre la abdicación, la coronación y la posterior y casi inmediatamente posterior imputación, precisamente para intentar evitar esta situación, porque sí que es verdad que Felipe VI, como decía El Salvador, de moment el pobre fa el que pot, diguéssim, no
ja comença
no
més net,
sí. I llavors es necessitava un aire fresc, perquè sí que és verdad que, aunque no se ha hablado del rei com possible imputado, cosa que tampoc podria haver sido, perquè
té un aforament quan era rei,
en absolut, però sí que
una certa implicació.
Una certa implicació,
d'aquesta manera es neteja una mica la monarquia, creu vostè,
jo
amb,
crec
el,
que sí.
Amb el canvi de rei.
Jo crec que neteja una mica la monarquia, perquè bueno, li dona una persona, a veure, també si som persones, no podem estar sempre responsabilitzant-nos de lo que fa la nostra família. Al final, l'altre dia, el senyor el ministro de Justicia, Gallardón, decía, sí, oye, que le habían detenido a su hijo. Bueno, que al final, resulta que porque sea un ministro de Justicia, no pueden detener a tu hijo.
Además, en España, al final, todos somos hermanos, o primos, o parientes. Claro. O sea, buscando y tirando de aquí.
García y...
Tenía toda la razón de decir, esto es un tema que se resuelve en familia, faltaría més, ¿no? Pobre.
Bé, en tot cas, aquí hi ha molts elements i certament té una incidència pública, sí, també en la percepció de l'opinió pública sobre la monarquia. Les enquestes dels últims 3-4 anys han registrat un descens en la confiança en la monarquia, que sempre era una institució
majoritària. Sin embargo, una recuperació de puntos immediato desde el momento en que hay la abdicación de Juan Carlos.
Encara que ha ressorgit molta tendència republicana, també, sí, no? Bueno. S'ha de dir tot, no?
Sí, sí. Bueno, que la república vive de la crisis de la monarquia, no?
També, no? Bé, senyors, vostès comentaven abans el tema de, deia Salvador Aragonès, que la infanta Cristina ja ha estat condemnada. Tot això ens fa pensar una mica en tot allò que diem de vegades de les penes de les telenotícies, sí, la gent de gran incidència pública a vegades té aquestes penes.
Sí, i els judicis paral·lels.
Això, els judicis paral·lels, tot això és inevitable, creuen vostès? Es pot acabar amb aquest problema?
¿Se puede acabar con los periodistas?
No, òbviament. Ja està. Però no som culpables de tot.
Sí, hombre, ¿quién transmite las noticias y quién les da forma y quién opina?
No, però,
intentem fer-ho.
Claro. Sí, jo diria una cosa, dues coses diríem que són per a mi molt importants com a periodista, no? Primer, que els periodistes han d'estar molt ben informats de lo que és el sistema o el poder judicial i el sistema judicial, els procediments, tot això, i jo he notat, diríem, tots hem notat que hi ha una manca d'informació
i de
cultura judicial, i llavors doncs, la imputació és igual a culpabilitat i no sé què, i abans deia el José Luis que això no és una imputació, la imputació és precisament per salvaguardar, és al revés, no? Tot aquest tipus de coses que són que el jutge instructor doncs senta en el banquillo, totes aquestes tonteries, no? Que dius, home, a veure, he llegit els manuals allò més elementals, tu. Això d'una banda, no? I de l'altra banda, diria que l'opinió pública actua, vull dir, opina,
reacciona,
perquè els procediments judicials són molt llargs. I això és un caldo de cultiu de tot el xafardeig i els morbos i totes aquestes coses que hi ha sempre en el procés judicial, penal, sobretot, i civil també, però bueno, el penal és el més que mou totes aquestes instints de la gent, que llavors doncs, la gent fa que et jutgi.
I creix la desconfiança també, aquesta justícia tan lenta, no?
Els periodistes, per molt, inclús, molt informats que siguin del sistema judicial, no poden evitar que diguin, bueno, hi ha aquest auto, aquest altre, i no poden evitar opinar també sobre els autos dels jutges i dels fiscals. El fiscal no, que no fa un auto.
Exacte.
O sigui, correctes. No, però vull dir, a veure...
aquí hi ha un problema potser de base, no?
Aquests judicis que duren tants i tants anys, a vegades, tants i tants anys. Home, jo crec que no beneficien ni els imputats, ni els culpables, ni tampoc la justícia, ni tampoc, vull dir, els innocents, no? Perquè és que, vull dir, tu estàs
penjat... Ja quan és lenta deja de ser justícia.
Sí, clar. Tu estàs penjat d'un fil, encara que siguis innocent, d'un fil que no saps com s'acabarà tot
això. Clar, perquè ara tenim el cas de la infanta Cristina, però hi ha altres personatges públics, ara em ve al cap, per exemple, el diputat Oriol Pujol, de Convergència i Unió, que està apartat de les funcions mentre duri la seva imputació amb el cas de les ITVs, i no s'ha resolt això encara, i porta molts mesos. És un exemple. Altres, de tots els partits,
miles de casos de corrupció que estan ahí pendientes.
Com pot ser més ràpida la justícia? Amb més jutges, amb més recursos?
Sí, en buena medida, hace falta una reforma, yo diría que hacer una catarsis absoluta del tema de la justicia, ¿no? Porque las leyes es fácil reformarlas. Tú dices, un auto, en vez de dictarse en 5 días, que se dicte en 3. Y has recortado 2 días sobre el papel. Pero luego, si resulta que el juez tiene para resolver miles de autos, pues por mucho que quiera, pues no lo puede hacer en 3 días, como dice el papel, ¿no? Entonces, pues una actualización, una reforma importante informática de la justicia, dotarla de mayores medios, mayores controles también, incluso desde el punto de vista de la inspección de los propios tribunales, es decir, si todo el mundo cumple, si todo el mundo hace lo que tiene que hacer dentro de la oficina judicial y dentro de los tribunales. Yo creo que toda esa serie de cuestiones que es una reforma, ya digo, es una catarsis completa del tema de la justicia, no se ha llevado en España, se ha intentado muchas veces, pero nunca se ha conseguido.
Sí, bueno, una cosa que comentaba José Luis, fundamental, porque es verdad, siempre se pueden poner más medios y tal, pero hay uno clave que es la informàtica. Vull dir, nosaltres en la justícia funcionem amb procuradors dels tribunals que et donen trasllat de l'escrit, d'un legajo, després han de fer fotocòpies. Quan tothom està a les empreses importants, pues ja treballant allò que es diu...
No hi ha ni un paper,
aquí és tot el contrari. Entonces, bueno, jo crec que aquí sí que debería hacerse una... Sí. Más allá de la ley, porque también se puede, digamos, modificar el proceso, pero sobre todo es informatizarlo.
En qualsevol cas, senyors, avui hem compartit taula amb l'advocat penalista Lluís Batlló, amb el professor de dret laboral José Luis Salido i amb el periodista Salvador Aragonès. En el fons de tot el cas Nós i la imputació de la infanta Cristina, doncs hi ha unes pràctiques econòmiques, no d'un institut, que feia com d'intermediari, que organitzava actes, i aquí, poca broma, també hi ha institucions de l'Estat implicades, la Comunitat Valenciana, el govern de les Balears, sí. Aquí hi ha hagut...
Andalusia...
La cuestión que se plantea es ese deber invigilando que tienen las propias administraciones públicas con respecto a los propios actos administrativos. Es decir, que todos sabemos que hay una estructura administrativa y tal que es el soporte de la cuestión política, pero si esa función política que está vinculada al ejercicio administrativo de los poderes y demás, si se descuida y no se ejerce ese deber invigilando, bueno, pues a veces pasan esas cosas. Cuando se mira hacia otro lado.
Bé, doncs sí. Ho deixem obert. No hem arreglat gran cosa, però sí que hem donat algunes pautes. Gràcies per la seva participació avui en el Mirador de l'Actualitat. Lluís Batlló, José Luis Salido i Salvador Aragonès. Fins un altre bon dia i, si no, parlem abans. Bon estiu.
Igualment.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Bons dies.
2 minuts i seran les 9 del matí. Una pausa i de seguida la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel amb la Sara Cruz i tota la resta de l'equip. Noves propostes fins a les 10 del matí. No us les perdeu.
Ràdio Estel.
Els dimecres a 9:45 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Mercens Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de Vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail elprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de vida. Els dimecres a 9:45 del matí, el primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas hem creat Feina amb Cor, un servei gratuït per acompanyar-te en la recerca de feina. Truca al 93 114 90 47 o entra a www.caritasbcn.org. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina a